Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Som dilluns i ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia!
Bon dia, com estàs? Crec que és el Som dilluns amb més eufòria que s'ha pronunciat mai a la història.
Perquè mira, avui és un d'aquells programes que la gent no s'espera que farem. No s'espera aquest programa i jo crec que sorprendrà més d'un i d'una. Incrèduls!
Molt, molt interessant.
Sou cridats a escoltar avui el programa.
Un programa per creure, sí, sí. No vols dir incrèduls?
Per cert, estem molt contents perquè vam posicionar en número 1 com a àudio més escoltat de tota la ràdio el nostre programa amb el doctor Bulbena sobre l'ansietat. Clar que sí.
El Perry Mason de la psiquiatria, tal com el vam definir el
encara el tenim
dimecres.
De foto de perfil o què?
No tenim ara, sos la presentadora i directora, en aquest cas.
Oh, quina pena, eh?
Sí.
Ningú ha desaplaudit mai la seva pròpia
no
imatge.
No surt cap de les persones que han aparegut a la foto de perfil d'aquest telèfon, és a dir, Antoni Bulbena i també Xavier Pérez Esquerdo.
Ja farem. No patiu, que ja sabeu que sempre us tenim sorpresetes preparades.
Sempre.
Va, que avui, que és dilluns, ja sabeu que el control tècnic ens acompanya, com cada dia, el mestre l'Albert Jodar, la Peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia de Sipio. I avui us portem una solució relacionada precisament amb això, amb creure, amb la fe. Què vol dir ser creient avui en dia? I he dit ser creient amb tota la voluntat del món. En què creiem avui en dia, en aquest segle XXI? Per què moltes persones creuen en Déu, d'altres creuen en el ioga, d'altres creuen en coses espirituals? En què es diferencia creure en Déu d'altres creences? Què és la fe? Tothom tenim fe? Es pot voler tenir fe? I què vol dir ser agnòstic o ser ateu? Es pot viure sense creure en res de res? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la tenen dos dels nostres convidats. D'una banda, Oriol Jara, molt bon dia.
Hola.
Com
bon
estàs?
Dia. Oh, quina ovació.
Que eufòria.
Tota aquesta gent en un armari aplaudint-te, eh?
Moment.
Que així,
sí, molt bé. Se'n sent bé o què?
Se't sent estupendament.
Sempre que vaig a la ràdio pregunto.
Com si no hagués fet ràdio la
mare
seva vida,
meva,
eh? L'Oriol és guionista, és codirector del programa La Selva, de 3CAT. A més, és productor executiu d'aquest programa. És escriptor i és activista cristià, autor de 3 llibres. Mireu, 10 raons per creure en Déu, Conversa amb Déu i el darrer fa un mes, perquè el darrer, Conversa amb Déu, i el darrer ara fa un mes, perquè crec en Déu, que el tinc aquí, a la meva mà esquerra, amb l'editorial Destino. A veure, Oriol, qui és Déu per tu, així d'entrada?
Déu, mira, Déu és una persona.
És una persona.
És un ésser. Sí, ésser. Bueno, és un, si entrem ja en detall...
Anem a matèria.
És un ésser que són 3 persones.
D'acord.
El Pare, el Fill i l'Esperit Sant. Déu és aquell que se'n revela a la Bíblia. Uh-huh. El creador, omnipotent, pare de fill, del fill, Jesús, i que s'ha donat a conèixer no només a la Bíblia, sinó a través de Jesús, que és ell i és un home, nascut en un moment concret de la història, mort i ressuscitat en un moment concret de la història i en un lloc concret de la història, uh-huh, per la nostra salvació.
M'agrada com a punt de partida.
Aquest és Déu.
Bum! I deixeu-me presentar la solucionet que ens acompanya cada dilluns. Un aplaudiment fortíssim per Estel Soler. Molt bon dia.
Molt bon dia.
T'has quedat... Esma perduda amb aquesta definició de l'Oriol, eh?
No, perquè és que jo tinc una... Jo soc el contrapunt avui, no, en aquesta conversa, però un contrapunt que dona... que falca els seus punts, en realitat, perquè tinc un cert vincle amb l'Oriol, professional, però sí, a més és que li vaig presentar aquest darrer llibre, Perquè crec en Déu. No, com es diu?
Sí,
sí, sí, Veritat.
Perquè crec en Déu, Veritat.
Perquè crec en Déu, subtítol Veritat. Uh-huh. I l'Oriol va fer una cosa molt bonica, que és que teníem una relació professional correcta, però tampoc ens coneixíem pràcticament, però jo vaig estar molt malament. Ara que parlava d'ansietat, jo el desembre vaig parar a màquines i vaig estar molt malament. I l'Oriol ho va saber, i m'anava preguntant com estava, i un dia em vas enviar un vídeo de Radio Estel on t'entrevistaven, i un dia em diu, vols presentar el meu llibre? I el primer que jo li vaig dir és, uau,
però si jo sóc agnòstica.
Jo no crec en Déu, no? Doncs crec que va ser un acte preciós i meravellós, i des d'aleshores em té... Sí, em té molt encuriosida, perquè jo puc dir que no crec en Déu, o puc dir que no hi he cregut fins ara, però el que els dic als que creieu, o el que us dic, és que em feu una enveja terrible.
Mira, el llibre del que fa referència a l'Estel, més enllà de les reflexions interessants sobre el fet de creure, també porta un recull vivencial de la seva conversió personal. De seguida hi entrarem. Avui, però, també formarà part de la solució una persona que també creu en Déu. Estem parlant de Xavi Pérez Esquerda. Molt bon dia.
Què tal? Com
Home,
estàs?
En Xavi és col·laborador de la solució. A més, va fer el pròleg del 10 raons per creure en Déu, de l'Oriol Jara. I tu demanaves als cristians sortir de la cova. Què volies dir amb això, Xavi?
Llegiu-los el llibre. Però sí que és cert que moltes vegades, i a mi m'ha passat, que he estat en silenci sense comentar o sense publicar la meva fe, i va haver un dia que vaig dir, escolta, en lloc que comencin a parlar malament o parlar de mi sense saber res i sense preguntar-me directament, doncs ho diré jo. I el fet de sortir d'aquest armari ha fet, o de la cova, en aquest cas, que dic el pròleg de 10 raons per creure en Déu, doncs m'ha servit com per alliberar-me d'un nus que tenia dins que moltes vegades no sabia com transmetre-ho, no? O inclús amagar-me la creu que duc penjada o no sé, qualsevol tema.
Però hi havia un punt de vergonya, això, Xavi? Per què? Si és que sí, per què?
Si és perquè és potser més a nivell professional. Perquè havent fet sempre programes d'humor i d'entreteniment, que no em diguessin, mira aquest ara, el catòlic. Mira,
que em fessin acudit sobre catolicisme.
Sí, ara se n'en fot d'aquesta. I això m'ha dolgut sempre molt, però al final, reflexionant molt, he pensat, caram, Déu justament el que volia és que estiguéssim contents i alegres. I això és el que he intentat sempre fer, sembrar pau i alegria.
M'acabeu de suscitar una pregunta, que és, la responem al final perquè no és la més important, però
l'apunto,
es pot fer humor sobre Déu?
Oh, que és bona aquesta.
Ara m'has fet pensar.
I a més
això.
Els dos, és a dir, l'Oriol i en Xavi...
Oh, quins serien els límits?
Llarga trajectòria dedicada al món del guió de l'humor. L'Oriol Jara, abans us he dit, és guionista, havia estat durant molts anys guionista del mateix Polònia, vull dir que aquesta pregunta em sembla molt pertinent i ara la farem. Però abans, participació oberta avui, suposo que serà un programa que us suscitarà moltes preguntes. Línies obertes tant a través del telèfon com a través del WhatsApp.
Sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o ja sabeu que podeu escriure missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot, al telèfon mòbil, al 677 38 77 19, avui amb preguntes bastant directes. En què creieu? Creieu en Déu, per exemple? Creieu en alguna divinitat o en què teniu fe? Per cert, la gent ja ha començat a escriure
seva,
abans que féssim les preguntes. D'entrada, la Ramona diu que està encantada de que hi hagi l'Oriol Jara amb nosaltres, en un tema tan important com el que tracteu, com la fe. L'Anna diu, jo no sé si sóc agnòstica o atea. El que sí que tinc clar és que no crec en Déu, però em consolaria molt saber si hi ha d'alguna manera una existència més enllà de la mort.
Deixa'm aturar-te, sí. Perquè jo tampoc no acabo d'entendre la diferència entre agnòstic i ateu. Qui m'ajuda?
Sí, és molt fàcil. És a dir, és molt fàcil quan t'ho expliquen. Ateu és que no hi ha Déu. Ateus, no hi ha Déu. Jo crec, perdoneu-me, la broma, es pot fer humor en...
Sí, clar, però és el que vulguis.
És el teu programa, també.
Com que no sap res, doncs pensa que no hi ha Déu. Bueno, ja, a lo millor, si Déu vol, ja descobrirà el seu error. L'altra opció és agnòstic, no sé.
Ah, d'acord.
No sé. Jo no sé dir-te si no n'hi ha o n'hi ha. No ho sé si hi ha alguna cosa o no n'hi ha. Jo sóc agnòstic, no conec. Agnòstic vol dir que no conec.
Agnòstic és l'equidistant de la religió, no?
M'agrada.
Ni sí ni no. Hi ha
un punt d'honestedat. Jo potser la meva recerca la vaig començar com agnòstic, no com ateu. Si jo fos ateu, no hagués començat a buscar Déu.
Clar, la majoria no, de gent potser es situa en aquest agnosticisme.
Jo diria que estic aquí, sí.
Ah, perdona, Fran, que t'he interromput, i hi havia una tercera pregunta.
No, i que hi ha un parell de persones que fan servir un concepte, que és el concepte de l'enveja. Sempre que es parla d'enveja, se li posa la crossa lingüística de la bona. El David diu...
Mai és
no,
bona.
No, però ho diuen...
Sí.
En aquest cas sí que ho diuen en positiu,
que sí,
perquè...
Que sí, que faig broma, diu, per favor.
Tenim enveja, tant el David com l'Eva, que ens escriuen parlant de l'enveja, de les persones que creuen o que tenen fe. I sobretot ells diuen... M'agradaria, però no puc. I estic segur, o segura, que em faria moltes coses bones amb la meva vida i me la faria molt més fàcil.
Mira, això és molt interessant, perquè molta gent agnòstica, la majoria, o ateus, coincideixen amb aquestes observacions que ens han dit a través de WhatsApp. De m'encantaria creure, perquè sí que potser la gent creient... Hi ha una pàtina de tranquil·litat, de pau, del saber que està resolt el més enllà. Ens equivoquem o no ens equivoquem al creure això a les persones agnòstiques?
I el present, també.
Xavi.
Jo estic super tranquil justament per això, que dius no, o sigui, em pot passar qualsevol desgràcia, però pensar que és perquè Déu potser vol que sigui així. I al cap d'un temps, pregant-ho i oferint-ho, te n'adones que sí, que anava bé, que era això el que realment necessitava.
Ara faré mai millor dit d'advocat del diable, però de vegades estem en un segle XXI i segles anteriors, perquè sembla que les coses grosses només passin ara al segle XXI, però estem sentint, nosaltres que estem exposats a notícies diàriament, coses aberrants. Jo crec que el que grinyola molta gent agnòstica el fet de com pot ser que aquest Déu, que és la típica pregunta que us fan, com pot ser que aquest Déu estigui permetent autèntiques atrocitats a persones innocents. Jo sempre ara penso, no?, el mal que es fa a les criatures, no? Des de la vostra perspectiva, quin, té explicació? Té, hi ha un ensenyament al darrere? Sí. Quina voluntat hi ha aquí? I per què han de patir persones innocents?
Claríssim. El món és el que és. D'acord? És un món que bíblicament nosaltres hem optat perquè sigui així. El món del paradís, el món original, és un món on Déu li diu a les persones: feu exactament el que jo vull per vosaltres. Vale? I viviu fent la meva voluntat. I les persones, no Adam i Eva, qualsevol persona d'avui en dia decideix que la nostra voluntat, la majoria de vegades, és millor que la de Déu. Vale? És a dir, Déu diu, no facis això, no cometis adulteri. I moltes vegades, fins i tot gent cristiana, pensa com, la meva voluntat és millor que la de Déu per aquesta situació.
Això és el motor, eh?
Això genera un món caigut, que es diu bíblicament.
Caigut.
Un món on la malaltia, la mort, l'assassinat,
els abusos inclús forma... per part d'institucions que
les
no haurien
guerres.
De...
Són institucions plenes de persones. Llavors, les persones som així. És a dir, un cristià, diguem-ne, canvia la seva manera de ser, de manera sobrenatural, però seguim sent persones, diu Pau, Sant Pau diu, mireu, fixeu-vos, Sant Pau, un dels referents obvis del cristianisme, un dels primers deixebles que ens ha llegat les cartes del Nou Testament, ell diu, faig el que no vull i el que vull fer no faig. Aquesta és la nostra vida. I per tant el món és el que és, diu la Bíblia, com a conseqüència de la nostra maldat humana. I moltes vegades ens fixem i ens escandalitza molt el món, no? Ens escandalitza molt que hi hagi mort, que hi hagi maldat, però en canvi ens escandalitza molt poc el pecat, no? I pensem, per què Déu permet això? Bueno, i tu què estàs fent? Hi ha una... Acabo amb això. El Chesterton, que era un filòsof anglès, convers, catòlic, li van demanar un cop un article. I li van dir, estem demanant un article als intel·lectuals més grans del moment, perquè ens diguin quins creu que són els grans problemes de la societat del seu moment. I Chesterton diuen que va contestar la carta dient, estimats directius del The Times, el gran problema de la humanitat avui en dia sóc jo. Atentament, Chesterton. Aquesta és la mirada cristiana. Tu què estàs fent?
Jo com a pensador, vols dir?
Jo com a persona. Jo estic tractant a la meva dona i els meus fills d'una manera tan perfecta que puc anar a dir, és que la gent és dolenta. Què estàs fent tu? Estàs sent... El C.S. Lewis, de Nàrnia, deia, si tu no ets la pitjor persona que coneixes, no et coneixes prou. Aquesta és la mirada cristiana. És una mirada on el problema principal ets tu. No que Déu no sé què. sinó tu, com estàs vivint tu en el teu entorn, en un món clarament caigut, que ho estem veient a la tele cada dia.
Sí, caigut, clarament, perdona, i ara jo abans ho apuntava, perdona'm, Xavi, ara vaig a tu, però deies, clar, les institucions cristianes o catòliques també estan conformades per persones, no? El que sí que sorprèn també és que la reacció, no?, de vegades que hi ha d'aquestes persones dintre d'una institució cristiana no, o catòlica, no assenyalant segons quins comportaments, no?
Clar, 100%, però és que és com som les persones. És a dir, tu no creus en no sé quina institució. Tu creus en Crist i formes part d'una institució, com formo part de la meva família. Mm-hmm. Jo, la meva família és perfecta, home, no. No, però formo part d'aquesta família. Mm-hmm. I jo el que he de fer és mirar-me a mi i jo ser un motor de regne de Déu en la meva institució i en la meva família. Evidentment, jo trobaré gent horrible en qualsevol institució on jo vagi. I això és la primera premissa. Els cristians no som perfectes, éssers de llum, no? Som persones conscients de qui som i en una lluita amb Jesús, acompanyats de Jesús, per intentar ser semblants a ell. És molt complicat.
Xavi, abans t'he tallat, perdona.
Sí, parlava sobre el tema de la guerra. Les guerres que veiem a les notícies i les guerres nostres interiors, però les guerres que es van matant, això ho han provocat els homes, les persones, nosaltres mateixos. I dius, per què? Preguntes a la gent. Per què ho permet Déu? No, permet Déu, no? Et dona tota la llibertat perquè tu mateix puguis rectificar. Nosaltres, les persones, els homes, també podem rectificar aquestes guerres i ens dona la llibertat de... Ei, us he ensenyat com és l'amor. Déu envia el seu fill, Jesucrist, perquè puguis entendre com és l'amor i estimar com ell estima, i et dona tota aquesta llibertat. Si et condiciona i et diu, no, ho heu de fer d'aquesta manera, llavors ja no és un amor lliure. Què pretén ell? Pretén que nosaltres mateixos puguem rectificar totes aquestes guerres i batalles.
Per cert, sé que esteu trucant molts, i sou molts, perquè ha patat la centraleta. Tingueu una miqueta de paciència, el 93207474, mentre comuniqueu-vos amb nosaltres a través del WhatsApp, el 677-3877-19. L'Estel té una cosa a dir abans, però, que sé que està rebentant el WhatsApp. Què diu, Frank?
Aquesta línia que parlava l'Oriol de la fe i les institucions, també com l'Església, el J. Freixa, creu en el Déu que li va ensenyar la seva àvia, però no creu en l'Església i el Vaticà, i fixeu-vos, ho puc dir perquè he estat educat amb les ensenyances de l'Opus Dei, diu el Jota. La Rosa, d'altra banda, diu que gràcies a la fe ha superat molts entrebancs al llarg de la seva vida i crec fermament que hi ha d'haver una persona superbona que ens ensenyi. Amb l'Església no hi crec. Aquestes són dues aportacions en relació al que comentava.
A mi m'agradaria que sortís gent que em digués, no, jo crec en el més enllà, jo no necessàriament crec en Déu, crec en Alà, crec en el budisme. Quina és la vostra religió o no religió? En què creieu? Què us dona sentit a la vostra vida?
Mira, tenim el cas del Pere, que diu, jo no crec en Déu, em considero un cas raro, però sí crec en la Mare de Déu de Montserrat.
Epa.
Diu, per mi és l'únic referent que tinc.
Com la Marta Pontnou.
I vaig mínim 4 cops a l'any. El Pere va 4 cops a l'any a Montserrat, però amb altres sants, religiós o déus, res de res.
Aquí hi ha posicions diferents, crec. Per exemple, l'Oriol defensa que només hi ha una veritat i no sé si, Xavi, tu això ho donaries per vàlid.
No, creure en la Mare de Déu. No, la Mare de Déu és la Mare de Déu, no és el Senyor. Vull dir que és així, no hi ha una altra.
Perdona, Estel.
No, jo volia rescatar a tomb del que deies ara, Xavi, i del que ens passa molts agnòstics, és on és Déu, no? Quan hi ha aquestes guerres, el que dèiem ara, no? Aquests conflictes, amb l'explicació que heu fet. Hi ha un acudit, parlant també de si podem fer humor d'això, que són 2 víctimes de l'Holocaust, ja mortes, que comencen a malparlar, no? De sí, ens van dir que ens anàvem a dutxar i allà va sortir gas, ens van matar de gana, i tot d'una baixa Déu, s'estan cagant i baixa Déu i els diu, calleu i no podeu blasfemar d'aquesta manera. I els dos li diuen, tu calla, que no hi eres. Em sembla com una gran reflexió. És com entomeu aquest acudit, vosaltres com a creients? Hi era o no hi era?
Ah, no. Sí, a mi em sembla, m'encanta l'humor.
Es pot fer humor de Déu,
sí,
sobre
bueno,
Déu,
Déu no, ni s'espantarà ni s'escandalitzarà. Clar, que a vegades tenim una imatge de
no
Déu...
No t'enviarà abogados cristianos, no?
No, però que sembla que tenim una idea de Déu molt petita, en general, eh? I de fet, quan mor Llàzer, les germanes van i li diuen a Jesús, li foten bronca a la Bíblia, no. I Jesús no diu com, oh, no ho dieu això, que sóc Déu, no, ell respon. I és que, clar, a vegades pensem com, oi, no ofenguis a Déu, bueno, no s'ofendrà, ha passat coses pitjors, no, a la història del món. Déu hi és I et diré una cosa, aquest acudit em porta a parlar d'una cosa que és fantàstica, i t'ho agraeixo. Una vegada en una conferència,
ja sé on vas,
jo faig moltes, em van dir, surt el llibre, no, això?
Sí, surt el llibre, i teníem seleccionat.
Ah, jo tinc un amic que diu que el món seria millor si les societats no creguessin en Déu, no fossin societats atees, i seria un món molt millor. I li vaig dir, com, bueno, perfecte, mira, tens dos exemples. Dos exemples que no cal anar a la imaginació. Dos exemples de societats, de països, que legalment han anul·lat a Déu de l'equació. Dos nacions que han prohibit a Déu, literalment. La Unió Soviètica i l'Alemanya nazi. D'acord? És a dir, què passa? Déu hi és, però si la gent s'entesta a que la voluntat de l'home és prioritària a la voluntat de Déu, passen coses com amb el nazisme. No, és que la gent,
com l'Holocaust.
La gent que no serveix per la societat, segons la teoria evolutiva, ha de morir, perquè són rèmores. Uh-huh. I Déu diu, no, qualsevol persona és digna perquè té la meva imatge, sigui qui sigui, encara que estigui lisiat, encara que sigui sec, és la meva imatge, no podeu tocar-la. Bueno, quan tu anules a Déu de l'equació, la societat humana és això, és el que és. Quants miracles hi ha durant l'Holocaust, durant la Segona Guerra Mundial? Gent concreta que s'ha salvat, que nens, que han passat coses que Déu ha operat a través de gent per salvar. Però, clar, la humanitat és la humanitat. La humanitat té llibertat, diguem-ne. I a banda que el pla de Déu no el coneixem nosaltres pel dia a dia.
Per tant, el problema som els homes. Sí. I les dones, vaja, la humanitat.
Sí. Però si són tan terribles, per què se'ns manté vius aquí?
Això són coses que... També passa una altra cosa. En els cristians, moltes vegades, quan ens pregunten coses així, els cristians diem, com, anem a unir els punts d'aquest dibuix a veure com li podem contestar a l'Estel, no?
Sí.
Com a cristià pots dir... Déu sap, no ho sé jo.
D'acord.
Ell sap més que jo. És a dir, nosaltres a la Bíblia, Déu ens dona un 10% del que és. I això és el que podem entendre. La resta de coses no les sabem perquè Déu és molt gran i nosaltres som molt petits.
Deixeu-me preguntar-vos, Xavi, en aquest cas, tu ets una persona religiosa, des de quan tens aquest sentiment?
Clar, la diferència amb l'Oriol és que jo ho soc ja de naixement.
Familiarment, eh?
Ho vaig viure, o sigui, no m'hi he trobat. Sempre he estat envoltat de la fe cristiana. He anat a una escola cristiana, els meus pares han estat cristians, m'han portat sempre a missa, i jo ho he viscut i he anat creixent amb això. Ara, tinc la llibertat de deixar-ho quan vulgui. I a mi el que més em sorprèn és la gent conversa adulta, que
mira,
tinc molts amics.
Aquí vaig... I te'n preguntaré un cas concret, perquè una de les imatges del dia d'avui és la de l'exfutbolista del primer equip del Barça masculí de futbol,
que bé,
Dani Alves.
Que bé us ha anat avui, això,
Ens l'ha deixat votant, eh?
I
mai
tant.
Millor dit. Davant de 35.000 persones en una trobada religiosa a Madrid, deia això.
Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años, precisamente, estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre. Jo no sé.
Com veieu vosaltres la conversió d'una persona, ja no dic de Dani Alves en concret, d'algú amb el recorregut de Dani Alves?
Jo faig un recés que es diu Emmaús, i allà no es pot explicar molta cosa, però són molt testimonials. Gent conversa que ha fet la pitjor cosa de la seva vida i poden arribar a convertir-se. Per això que abans, quan ella explicava per què continuem vivint en aquest món, és perquè Déu encara confia en nosaltres, que podem reparar-nos. Ell ens espera, ell ens està esperant. Tu, per molt que el neguis, està allà esperant. Té l'esperit sent allà a punt de donar-te la mà perquè tu l'agafis. Tu et pots arribar a salvar i et salves. I he vist moltes conversions i se salven, però que encara són molt més bojos que qualsevol que haguem nascut amb aquesta creença. Mira l'exemple de l'Oriol.
Oriol, no, com a persona conversa, perquè tu expliques en aquest llibre Per què crec en Déu, capítol Veritat, tu expliques que durant la teva prèvia a la universitat i la universitat fas una recerca, tot i venir d'una família atea, fas una recerca i busques Déu. I t'acabes convertint al cristianisme i al catolicisme.
Sí.
Què en penses d'aquestes reconversions vista ara des de dins?
Literalment, és com funciona el cristianisme. És a dir, Jesús ve específicament a buscar els pecadors. Ah, mira aquesta cara que has fet. És que m'encanta.
He fet cara de sorpresa.
És que m'encanta, perquè això...
A buscar com a nous creients.
No.
Com a Movistar, no?
A gent perduda. És a dir,
gent perduda.
Sí. Què fa Jesús? Això és el primer. Teologia bàsica. Jesús què fa? tot, intentaré fer una cosa molt breu, vale? Que faig durant una hora, però la faré superbreu, us ho prometo, 2 minuts.
Pere, fem una cosa, fem una pausa i ara ens dius aquesta veritat. Què busca Jesús? Per què Jesús busca aquestes persones, com has dit, perdudes?
Sí, pecadores, perdudes.
Pecadores,
sí,
i perdudes. Sí. Per què? Ara tindrem les respostes.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de 2:15 del migdia. Ja tenim centraleta, ja podeu tornar a trucar, eh? El 93-201-7474, dir la vostra al 677-3877-19. Segurament tindreu moltes preguntes fetes des de l'ateisme, des de l'agnosticisme. Tenim a dues persones que s'expliquen extraordinàriament bé. Aprofiteu, formuleu les vostres preguntes. Sé que l'Estela en té una de molt interessant, que ara hi anirem. Però abans hem anat a la publicitat i l'hem deixat votant amb l'Oriol Jara, que jo li he preguntat què en penses tu d'aquesta, la fe dels conversos. I ell m'ha dit, precisament Jesús busca les ments pecadores, busca els pecadors.
Ai, sí, no me'n recordava ja.
Menys mal que no l'he deixat votant, que si no...
Sí, no, deia, Jesús ve precisament a rescatar aquells que estan perduts. Per què? Llavors deia, ho intentaré fer en 2 minuts una cosa molt, molt bàsica. La idea que té la gent de la religió és totalment correcta en el 99,9% de religions. Menys el cristianisme, vale?
Epa, sí, perquè ja ho veureu que en aquest llibre també l'Oriol parla de la veritat d'una religió per sobre de les altres.
Sí, llavors, no per sobre, sinó un camí que ens porta a Déu, i ara entendreu per què. Totes les religions tenen la mateixa dinàmica, inclosa la jueva, que és, hi ha una cosa que, hi ha una sèrie de coses que agraden a Déu, hi ha una sèrie de coses que no agraden a Déu, i per tant tu pots fer un camí fins a Déu, no? Fins a que tu moris i vagis amb Déu a través d'aquestes coses. Manaments, 613 en el judaïsme. En l'islam hi ha 5 coses bàsiques, a més pots sumar altres. A l'hinduisme tu t'has de reencarnar fins que ho facis tan bé que puguis anar amb Déu, no? I el budisme és un sistema similar, tu has de aconseguir aïllar-te de les coses terrenals del món, créixer espiritualment, aprendre fins que puguis unir-te amb Déu. Són camins similars al de la serp i Eva i Adam a Gènesi 3. Fes tu una cosa i així podràs ser com Déu, no? Fes una cosa, menja't aquesta poma, fes la teva voluntat. És el primer coach motivacional, la serp, jo sempre dic, no? Que li diu a Eva, tu pots ser com vulguis, tu fes el que tu vulguis, no facis cas a Déu, sky is the limit. Què diu Jesús? Déu diu, No podeu, no us veieu. Jo el dia que el meu dia més religiós, dijous passat, per dir alguna cosa, vaig anar a missa, vaig pregar 2 hores, vaig llegir la Bíblia, aquest dia tan religiós, jo he fet 2 o 3 coses que em porten a l'infern, vale? Per tant, no podem aspirar a ser tan perfectes com per poder morir i anar amb Déu, que és perfecte. Llavors Jesús diu, ve i diu com, ei, no funciona així. Jo, amb la meva mort, he pagat el preu del vostre pecat per portar-vos amb el Pare. ¿Vale? Llavors, ell ve, literalment, a la Bíblia, a buscar pecadors. Quina és la cosa més polèmica de Jesús al Nou Testament, a l'Evangeli? Que l'estan veient sempre amb pecadors. Estan prostitutes.
El critiquen.
El critiquen. Està amb els recaptadors d'impostos, que eren escarrosos en aquella època. Estan amb els leprosos, que eren gent que no podia acostar-se al temple. Per exemple, a l'Antic Testament, segons el judaïsme, una dona que tenia la regla no podia estar a prop del temple. ¿Vale? Havia de passar la regla, purificar-se, i llavors podia anar al temple. Què passa amb Jesús? Que hi ha una dona que té la regla des de fa 18 anys que el toca. Aquesta és la ruptura. Jesús ha vingut a trobar la gent que és impura, teòricament, per acostar-la al Senyor. A través de... Per això va manifestar-se als àngels quan neix Jesús, als pastors, perquè els pastors no saben de religió, no saben de normes, no poden anar al cel segons el judaïsme. I ell va i els diu, ei, no cal que sapigueu de religió, només cal que conegueu una persona que acaba de néixer en un pessebre, i ell us portarà fins al Pare. Aquesta és la dinàmica que és absolutament anòmala en les religions, que és que Jesús ha vingut a buscar a gent com Oriol Jara, pecador en el seu moment, i a dir-li com, mira, com que no depèn del que tu fas, vinc i et trobo ara, enmig del pecat, i a partir d'ara la teva vida serà diferent. I per tant, no és que la conversió sigui una cosa més, és que la conversió és fonamental en el cristianisme.
Mai millor dit, prediquem amb l'exemple. Oriol, tu què vas sentir quan vas anava a dir veure la llum, veure la veritat? Sé que no va ser una revelació, com bé dius al llibre, va ser un procés.
No. Va ser un procés, primer, que va ser un procés d'estudi, literalment, durant 20 anys, de les religions, eh? Em vaig ficar en diverses, en l'islam, en el judaïsme, em vaig ficar amb molta passió. I al final vaig trobar el Nou Testament, l'Evangeli concretament. El que sí que va passar és que durant aquest procés de conversió, nosaltres, tu deies una cosa que està, sempre dius coses interessants, eh? Però has dit una ara que era com, bueno, què creus, no? Creus en Déu o en què creus? Bueno, doncs pots creure en que la teva relació, que la teva, els teus diners, que la teva feina, que això et dona identitat, no? Qui sóc jo? Un home ric? Jo no, eh? Però això em dona identitat. Qui sóc jo? Un famós de la tele. Quina és la meva identitat? Ser famós de la tele. En el meu cas, jo no era famós de la tele, però en el meu cas, Jesús em va ensenyar, per un procés, que la meva identitat era Jesús. Que totes les altres coses no em podia aferrar. Ni a la meva feina, ni a la productora...
Ni a la família, que abans t'ho preguntava, ni res, eh? Deia, ni als teus fills, que és la cosa que més estimem, les
ni
persones.
Res, perquè si estimo, si tu estimes a la teva dona més que Jesús, ¿vale?
Més que a Jesús.
Més que a Jesús, exacte. Molt fina aquí.
No, no, perdona, és per entendre-ho, eh?
No, perfecte, i totalment. I al final, jo puc, per exemple, demanar-li a la meva dona coses que ella no em pot donar. Divinitzar-la. No? I quan em falla, dic com, oh, mira la meva dona, jo tant que l'estimo i m'ha fallat aquí. Fins i tot el meu amor comporta que ella a canvi em doni coses. No, si la meva dona m'és infidel un dia la deixo, perquè jo, no? Estimar la meva dona, estimar Jesús més que la meva dona, fa que jo entengui que Jesús m'ha estimat a mi fins a morir penjat a una fusta per mi. I, per tant, jo, en relació a aquest amor, he d'estimar la gent de la meva família...
D'aquesta manera.
D'aquesta manera. No demanant-li que a canvi, no sé què...
No com un intercanvi no d'interessos, sinó com amor, 100% el que sí. Vol dir amor, incondicional.
Exacte. Pau diu, marits, estimeu a les vostres dones com Jesús va estimar l'Església. Fins com? Fins a la mort. Sense dir-li com, jo arribo cansat i el rentaplats està per treure. Jo, ja podries tu treure'l algun dia. Bueno, tots tenim problemes a la família i al matrimoni.
Som humans, és el que he dit al principi.
Exacte, però la idea cristiana és com, calla't. Jo, hi ha un predicador molt bo que deia com, marit, fes-ho tot. Fes-ho tot a casa. I quan arribis de treballar, si la teva dona ha anat a buscar els nens, ocupa tu dels nens, fins que es posin a dormir. I quan tindré jo un moment per estar tranquil? Mai. Aquesta premissa...
Perdó, aquest predicador, perquè l'hem deixat de seguir, exacte. Que m'interessa molt com a dona aquest predicador que diu, homes, feu-ho tot.
100%. Però
on és aquest predicador?
Però segurament hi ha una predicadora que predica les dones similar. I després, si tu ets... A tots ens passa. Podem ser creients, jo sóc molt creient, sóc radical. Què tinc al voltant? Bueno, el meu dia a dia tinc gent no creient, no? Què és el que he de fer? Predicar-los. Què vol dir això? Parla-los de la Bíblia. També, també. Però hi ha una cosa més important.
Quina?
Viure com a cristià.
Mm.
Perquè la gent a vegades, generalment, no t'escolta, però et mira.
Predica amb l'exemple.
Bueno, Jesús diu, prediqueu a totes les criatures. Prediqueu a totes les criatures. Com predico a un gos, que no puc parlar-li. Com predico a un bebè, que no puc parlar-li. Amb la teva manera de ser.
Estimant-los.
Que fins i tot el gos digui com, ostres, un amo cristià és millor.
M'encanta. Estel, tu tens una pregunta molt concreta que m'agradaria que ens respongués en Xavi.
Però Xavi, comença tu si vols, sí. Com a creients, què en feu de sentiments o emocions com la ràbia o la set de venjança, el dolor no canalitzat? Què en fem amb això?
Mira, una miqueta a tomb del que deia l'Oriol, no? O sigui, no sóc jo. Si ja comences a pensar que això és Jesús i tu li ofereixes de dir, Senyor, tu estàs creant aquesta situació i aquest neguit per alguna cosa? O em veig com temptat pel diable perquè jo li respongui tot això? Saps allò que després d'haver-te vist, li hagués dit tot això?
Sí.
aquesta ràbia. Sort que no t'ho he dit, perquè pues, segurament, com que són persones, hauria estat pitjor. Però jo tot això li dic al senyor, ostres, gràcies perquè no ho he dit, ho poso als teus peus i aquí hi ha alguna cosa que no sóc jo. És treure-ho de mi perquè no vull que m'acompanyi, perquè m'angoixa, perquè em fa sentir malament, perquè em trobo malament físicament, mentalment. I quan ho abandono és quan em sento millor i alliberat.
Saps que
hi ha... I en aquell dolor, perdó, veig a Crist, veig a Déu allà, que és una miqueta el que venia a dir l'Oriol, no? Què hem de ser, viure-ho? Què hem de ser, amics? Hem de ser amics? Perquè Jesús ha estat, ets tu, està allà, en aquella acció, en el que està dient, el que m'ha convidat aquí a que parli d'això.
Jo ara aquí estic llegint molt de el perdó, que m'agradaria entrar-hi.
Sí,
el perdó amb un mateix i el perdó amb, amb els altres, eh? Però em resulta curiós, perquè sentint aquestes afirmacions d'en Xavi, crec que hi ha camins paral·lels amb el que amb com gestionar aquestes emocions des de la fe a com fer-ho des del creixement personal o la psicologia, no? És a dir, arribeu a camins molt similars...
Clar.
O feu camins molt similars per un mateix propòsit. No sé si t'ho han dit mai, Xavi.
El perdó, per perdonar.
Per exemple, per perdonar o per no reaccionar, no? Ara tu deies, no? M'està posant un mirall davant per,
sí.
I jo decideixo que no em vull sentir així perquè no m'agrada, perquè tal, no? El creixement personal ho aborda des d'una altra banda, però el camí és molt similar.
Sí, hi ha camins com el que començaves al principi dels iogues i altres teràpies alternatives, que aquestes... aprenen molt, aprenen, bueno, valen diners, vale? I en canvi aquesta és gratis. O sigui, és gratis, dius, com pot ser? Sempre ha passat, no? Una cosa que és gratis i no la vulguis, en canvi vols alguna cosa, algun camí que hagis de pagar, no? Jo em trobo més amb aquesta llibertat de perdonar. Quan perdones, és que si no perdones, tu quedes per dins. Si entres en una batalla, què has guanyat? Has guanyat un minut, 30 segons, i ets tu l'únic que t'endús alguna cosa i la resta
mantensa de tu. Però porta un procés, no és immediat, no? Aquest perdó, m'imagino.
Clar, jo el porto portant de sempre.
Yeah.
Com a persona humana penso, jo, aquella persona em va fer allò, em costa oblidar-me'n d'allò. A mi em costa, però intento justament lluitar més encara per perdonar-ho, perdonar.
Moltes persones que estan dient la seva sobre el programa d'avui estan explicant en què creuen, en què no creuen. La Maria diu, no creu que en Déu, però... Penso que el cos sí té ànima. M'he trobat molt cops a la feina, dic, soc infermera, i he acompanyat a moltes persones al final de la vida, i al final el meu criteri, el que he construït, és aquest. No crec en Déu, però el cos té ànima.
Estic veient molts oients agnòstics, molts oients ateus, als qui els resultarà ultrainteressant aquest programa,
sí.
Perquè a mi, jo ja ho sabeu, que parlo de moment l'agnosticisme, però em resulta molt, 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 molt interessant sentir què han de dir les persones creients que avui tenim en aquest estudi. Per tant, aprofiteu per fer preguntes concretes.
I sobretot... Perdona, i sobre el que comentes... Comentava molts oients sobre què és el tema de l'Església, no crec en l'Església. La funció de l'Església és predicar la paraula de Déu. Vull dir que no pots dir no crec en l'Església, perquè bueno, és un instrument per predicar tot el que ha fet Déu.
Jo crec que es refereixen a que discrepen de comportaments...
Però què és el que deia l'Oriol? Són persones humanes també portades per pecadors.
Bueno, i l'Església som nosaltres. És a dir, hi ha un mal concepte del que és l'Església. L'Església és nosaltres, els creients. És l'assemblea dels creients, que després té pastors, té pastors als bisbes, no? Gent que gestiona, però l'església som nosaltres. Hi havia una anècdota d'un senyor que no anava a cap església, no anava a cap, no li agradava cap. I li van dir, escolti, per què vostè no tria una església i va cada diumenge? No, perquè és que jo vaig i no m'agrada cap, no hi ha cap perfecta. Li va dir, doncs, si hi ha alguna església perfecta, no hi vagi, perquè si va vostè ja no serà perfecta. Aquesta és la idea.
Dues coses, us les llenço aquí. Primera, recordo, Oriol, que a la teva presentació vaig treure el tema de... el debat, diguéssim, a veure com el veieu, de perdonar alhora no és posar-te per sobre d'aquella persona. No hi ha un punt de condescendència de jo estic per damunt de tu i, per tant, et puc perdonar?
No és... Per mi no, perquè jo em sento igual, que jo també hagués pogut cagar-la igual o pitjor. Llavors no em miro des de la superioritat. Jo no.
D'acord, seria posar-te en pau. No...
Sí, de dir, ei, jo també l'he cagada, o potser ja l'he fet abans aquesta que tu. Potser inclús que t'ho digui, hosti, a mi també em va passar.
I després, que també em parla aquell dia, el llindar d'aquestes persones que són agnòstiques tal vegada, però molt espirituals. Jo crec que hi ha un gran gruix de gent que potser té una fe més espiritual, però després no desplega tota la resta de temes com per considerar que creu en Déu profundament. Sabeu què vull dir?
Sí, això n'està ple.
I què em ui, fas com de que no t'agrada.
No, jo crec que és perillós. Sí.
A veure, per què?
Per què?
Bueno, perquè, per exemple, hi ha cert desconeixement. És a dir, hem arribat a un punt social, històric, on el raonament general és que el món sobrenatural o espiritual no existeix. No? Si tu parles...
Sí.
És a dir, les notícies de TV3 no diran cap notícia que impliqui que hi ha hagut un fenomen espiritual.
Socialment, el que es pot explicar, sí. Ara, també estem veient un gran repunt.
Perfecte, sí. Aquí vaig. Això es va arribar en un moment donat on la racionalitat semblava excloure una cosa que durant tota la història de la humanitat ha sigut real, que és el món sobrenatural. Què està passant ara? Està passant una cosa... Mireu, abans de que arribés Jesús a Europa, tota Europa creia en milers de coses. En esperits, en l'oracle de Delfos, en fantasmes, en dimonis, se li oferien, no sé si ho sabeu, sacrificis infantils als déus.
I tant.
Vale? D'Europa. Hi havia rituals on, per exemple, la prostitució sagrada, que es feia a Europa, on una dona estava en un temple fins que algú pagava diners per tenir sexe amb ella, etc. Hi havia moltes... Això eren els déus en els que la gent de l'antiguitat creien. Va arribar Jesús i va acabar amb els sacrificis infantils, va acabar amb els sacrificis de soldats enemics als déus, va acabar amb el circ de Roma, un lloc on es mataven milers de persones, d'acord. Va acabar amb dones esclavitzades en oracles, i això ha sigut el cristianisme fins fa poc. Què ha passat ara? Que se li ha ensenyat a la gent que el món sobrenatural no existeix, i s'ha deixat un forat perquè proliferin...
Pseudo, el que tu consideres pseudo, el que sigui.
No entraré en d'allò, perquè vull que no tanquin el programa, però en una...
Sisplau.
Una diversitat de creences espirituals vingudes de... Diu la Bíblia, no adoreu a déus que no han conegut els vostres pares. Doncs això està passant. Estem adorant a déus que han vingut de no sé on i que es diuen no sé què i que sonen molt exòtics i que no pensem a vegades... És a dir, què és el ioga? Anem a parlar literalment d'una cosa que...
El llibre, de fet, ho explica, i expliques l'origen de la paraula ioga, que és...
Que podeu anar a buscar-ho, és a dir, podeu anar a ChatGPT o a Google. Ioga, el ioga és una litúrgia espiritual religiosa de la Índia.
Que prové del sànscrit yug.
Sí, i què vol dir? Que al final el que estàs fent és intentar que el teu cos sigui una antena, molt resumit, per relacionar-te amb els esperits. Vale? Llavors, bueno, això és el que és. I és una pràctica religiosa. Quanta gent sap això? Home, no molta. Quanta gent practica ioga? Moltíssima. Bueno, sempre que practiquis ioga, no, però és que a vegades es pots estar fent coses espiritualment que, malgrat que tu no ho sàpigues, són coses espirituals. Vale? Llavors, això, hi ha una proliferació al·lucinant avui en dia del tarot, de la divinació... no sé què, de coses que són literalment espirituals, no són bromes, són coses que estan tocant un món en el que si ets cristià i creus, lògicament, que és el món de l'esperit, el món sobrenatural. I això està a la Bíblia, sí. Moltes vegades pensem que la Bíblia diu que hi ha Déu i hi ha Jesús i tot l'altre no existeix. No, la Bíblia diu que hi ha Déu i hi ha Jesús i que hi ha quantitat de déus, Elohim, a la Bíblia, éssers espirituals amb els quals la gent es pot relacionar, però que millor que no, diu la Bíblia. Vale? Diu, no us relacioneu amb tots aquests éssers. Relacioneu-vos amb Déu, a través de Jesús. I per tant, això és un món que jo estic veient créixer avui en dia a Barcelona o a qualsevol lloc d'una manera brutal.
L'Oriol no ho dirà, però sí que és veritat que hi ha un repunt de creences amb horòscops, amb tarots, amb ciències místiques vàries, etcètera, etcètera. No sé si vas per aquí o no vas per aquí, només orienta.
I a més, i una cosa més, jo, gràcies a Déu, i en aquest període que he tingut de donar conferències i fer llibres, he conegut a diverses persones, tot dones, concretament, que han passat per pràctiques espirituals orientals i han hagut de fugir...
Abusives.
Abusives espiritualment, on casos concrets, reals, que estic parlant, on ho han passat molt malament, psicològicament i físicament, i, gràcies a Déu, són persones convertides.
Mira, sobre això el Marcel vol compartir una reflexió amb nosaltres. Diu, tot això que esteu comentant d'aquest creixement en l'espiritualitat, diu, penseu que es pot atribuir a que tal i com està la societat, les persones ens tornem còmodes i ens estimem més ser dirigides per algú en lloc d'anar-nos qüestionant el dia a dia cada cosa que ens passa a la vida?
Mm.
Jo no paro de qüestionar-me la meva vida, eh?
Sí,
no. El cristianisme no és fàcil.
Una cosa seria la creença, l'altra cosa és seria seguir els preceptes d'una religió, la que sigui, sense qüestionar-se, que no crec que sigui la finalitat, no? Al final d'una religió per ser, potser una religió malentesa, sí. Deixeu-me fer una última pausa, que tenim dos minutets de publicitat. A la tornada, què responem? Va, una pregunta que ens facin els oients.
Una pregunta per l'Oriol i el Xavi. Si haguéssiu crescut o nascut en una altra cultura, tindríeu la mateixa certesa sobre l'existència de Déu?
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Hem de donar una resposta. Ens queda minut i mig, Xavi, tens gran feina. La pregunta, qui la feia, Fran? I recordem la pregunta, si et
mira,
sembla.
Mira, el Marçal, si haguéssiu nascut en una altra cultura o religió, creieu que tindríeu la mateixa certesa sobre l'existència de Déu?
No.
La pot no, ser una mica més extensa.
Jo em sento amb que Déu, Nostre Senyor, m'ha donat el do de la fe. I abans ho parlàvem fora de micròfon, no? I deia, ostres, jo em sento molt afortunat d'haver tingut aquest do. I em sento com una responsabilitat. No m'ho puc quedar per mi. O sigui, l'he d'escampar. I espero que en aquesta escampamenta arribi algú com jo que hagués nascut en una altra cultura.
Oriol, no sé si vols afegir alguna cosa en aquests
40
anys.
Jo discrepo, sí, sí. Ja estan creixent els cristians a Iran o a la Xina exponencialment.
Wow.
És a dir, el tema és... No, el cristianisme no és europeu, tampoc. Nosaltres som europeus. El tema és que nosaltres hem de predicar-ho, no? I arribar a tothom per la seva salvació, per pur amor.
Avui hem parlat de... En què creiem en el segle XXI? L'Oriol, n'hem parlat amb l'Oriol Jara, guionista, codirector del programa La Selva i que ha escrit diferents llibres, entre ells Per què crec en Déu, amb Editorial Destino, i també amb en Xavi Pérez Esquerdo, col·laborador i prologuista de 10 raons per creure en Déu, de l'Oriol Jara. Gràcies a tots dos per aquesta conversa tan edificant. Estel Soler, ens sentim dilluns, eh?
Si Déu vol.
Si Déu vol.
Oh, que bonica!
Fran Domènech, que ens sentim demà.
Fins demà, salut.
Ai, senyor, demà tornem amb més coses aquí a La Solució. Fins ara.